El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
La Reserva Federal dels Estats Units ha tornat a pujar els tipus d'interès. Atenció amb aquesta qüestió, que estem aquí tot el dia parlant del que passa en la política aquí i allà, però tots teniu economies a casa, tots pagueu un rebut d'hipoteca o d'alguna cosa, i si pugen els tipus d'interès als Estats Units fins al 1,75, que és on estan ara, a Europa, com sabeu, el preu de diner encara continua a tipus zero, però fins a quin punt l'escalada dels tipus nord-americans pot pressionar el Banc Central Europeu i que acabi aquesta època del diner barat i repercuteixi sobre la nostra economia. Per tant, parem màquines amb la política, perquè no tots són números també. Antoni Castells, molt bon dia.
Ja veig que no vol que parli de política.
Oh, i tant que sí. No, perquè això, això també té a veure amb la política.
Té a veure amb la política,
no?
I tant.
Perquè la decisió de qui puja els tipus d'interès, en quin moment...
Sí.
Quin Sap estat pressiona més el Banc Central Europeu perquè els pugi o els mantingui a zero?
Bueno, poden pressionar, però crec que amb això el Banc Central Europeu, el senyor Draghi, ha demostrat molta independència, no? Estats Units va reaccionar abans, molt abans, baixant tipus d'interès i posant molts diners al mercat, és a dir, fent la política de lo que es va dir de quantitative easing,
sí.
de posar molta d'oferta de diner al mercat per tal d'abaratir el crèdit, i això ho va fer molt ràpidament, així que va esclatar la crisi, i en canvi Europa va trigar més.
Per tant, ara...
Per tant, Europa també està trigant... Estats Units els retira abans, aquests estímuls monetaris. Entre altres coses, Estats Units porta 8 anys creixent. Cosa que no pot dir Europa, que va caure en una doble recessió, no? I, per tant, era lògic i era conegut, estava avisat, això. O sigui, els Estats Units ja ho van dir des de fa molt, que començarien a baixar tipus d'interès i que començarien a retirar estímuls monetaris en forma d'això que deia més diner al mercat.
Sí.
A partir d'un moment van deixar de comprar actius, deute i altres actius, van deixar-ho com estava, simplement es limitaven a amortitzar els que vencien, i ara des del setembre ja estan disminuint la quantitat de diners, de manera que vol dir que compren, venen més del que compren. És a dir, estan tornant al mercat part dels actius que havien comprat, estan retirant liquiditat. Europa ha començat més tard, Europa encara no ha anunciat que vagi a pujar els tipus d'interès, però és possible que ho faci, al revés, ha dit, escolti, estiguin tranquils, que durant una temporada encara no ho farem. Sí que ha anunciat que disminuïa la quantitat de diners que posaven al mercat, això sí. I això ho està fent ja des d'aquest any. Comprava 60.000 milions d'euros cada any al Banc Central Europeu. Això vol dir que si compres bonus, poses diners al mercat, no? I bàsicament bonus dels governs dels països sobirans, deute sobirà, i des d'aquest any va dir, en lloc de 60, compraré 30. Llavors, el que sembla bastant clar és que deixarà de comprar. I, per tant, que també començarà a fer una política menys expansiva, més restrictiva. Però per què ho fan, això? Perquè l'economia va millor.
Clar, perquè estem
creixent.
Igual
que als Estats Units. Estats Units també ho fa perquè està creixent.
Però ara deia, el professor Castells deia, els Estats Units estan creixent des de fa 8 anys, val? I per això ara es poden permetre aquest luxe. Però si des de la Reserva Federal van a pujar en els tipus d'interès i arriben a situar-los, no sé, al 2% o al 2,5%, el Banc Central Europeu pot aguantar els tipus d'interès?
No, és que el Banc Central ho farà en funció del que convingui a Europa i també, naturalment, influeix el que fan els americans, això està clar, no? Però jo crec que també convindrà a Europa, probablement, fer una política monetària una mica menys expansiva, no? Entre altres coses, fixi's vostè, als Estats Units es comença a dir, escolti'm, això de l'expansió no pot durar massa més, portem 8 anys. Fins i tot històricament els cicles no duren massa més. Convindria tenir els tipus d'interès més alts per una raó, perquè el dia que les coses vagin malament, si comencem a créixer menys, què hem de fer per estimular l'economia? Clar. Baixar tipus.
Per tant...
Però si els tenim a zero, no els podrem baixar.
Per tant, els hauríem de pujar...
Ara els hauríem de pujar més que aquest 2,5 que diu vostè, fins i tot, eh? Tornar a nivells, doncs, el 3,5, el 3,75, per tal de tenir un cert marge per poder estimular l'economia si convé. A Europa passa el mateix. A Europa tenim uns tipus molt baixos, si l'economia anés menys bé, hauríem d'utilitzar els tipus per baixar-los, i ara no tindríem marge. I, d'altra banda, la quantitat de bonus que hi ha al mercat que té el Banc Central fa difícil que en pugui seguir comprant molts més. Per tant, semblaria lògic que en algun moment els vengui.
Però qui patirà més? Perquè, clar, ara la gent que ens està sentint, professor Castells, està pensant, sí, d'acord, però jo ara els tipus d'interès estan baixos i això, a mi, familiarment, per la meva economia domèstica, més favorable, perquè si no, com ens n'hauríem sortit, sobretot la gent que té hipoteques, etcètera, etcètera, de dir, ostres, si els tipus d'interès estiguessin al 2 o estiguessin al 3, tornaríem a estar en una situació de molta dificultat. Qui pateix més de quan els tipus d'interès pugen, les administracions o les famílies?
Tothom. Clar, o sigui, pateixen més els que estan endeutats i pateixen menys els estalviadors.
Clar,
al revés,
ja
els estalviadors
vol.
Per això Alemanya, que és un país que
estalvia,
que hi ha molta gent gran i que té posats els seus estalvis doncs, en diferents tipus de fons d'inversió, fons de pensions, fixi's vostè que l'exministre d'Hisenda, el senyor Schauble, sempre es queixava, que deia no pot ser que els tipus siguin endeutats perquè estem perjudicant. Ell i buscava, a més, una explicació...
Estem perjudicant l'estalvi.
L'estalvi, i ell donava, fins i tot, un argument polític. Deia, i això fa que molts pensionistes estiguin molt empipats i que acabin votant Alternativa per Alemanya. Ell deia això, que dona la culpa a Europa de que no rebin prous rendiments dels seus estalvis. No, si els tipus pugen, aquí tindrem, per una banda, entre les economies domèstiques, els que tenen hipoteques, evidentment, pagaran més. Esperem que no pugin massa, no? I els estalviadors doncs, tindran un rendiment que ara no tenen i molts estan
esperant.
I les administracions,
països com Espanya...
Hi haurà un problema, fixi's, per dues raons. Primera, perquè si pugen els tipus i segueixes tenint
el deute.
Un volum de deute important, com té Espanya, que té...
Que està a la vora del 100, no?
Exacte, ha anat baixant, però segueixen important. Doncs perquè deute haurà de pagar més cada vegada que hi hagi una nova emissió, no? I mentre tingui dèficit, és difícil que vagi baixant el saldo, haurà d'anar amortitzant i renovant emissions. Però després per una altra raó, perquè si el Banc Central Europeu comença a vendre, en lloc de comprar com ha fet fins ara, no? Comença a reduir la liquiditat, que és molt alta en el mercat, i a vendre part del deute que té, això farà que els tipus d'interès, el bono,
sí.
Si tu vens a bonos espanyols, baixa el seu preu, per tant, puja el tipus d'interès que es demana pel bono espanyol. De manera que per aquest doble efecte ens podem trobar que per col·locar el seu deute, Espanya ha de pagar tipus d'interès més alts, clarament més alts del que està pagant ara, i això repercutirà sobre el pressupost i sobre el dèficit. De totes maneres, fixis que aquest any, hi ha una notícia recent de que l'any 2017 Espanya va aconseguir tancar per primera vegada...
El dèficit, correctament, el 3%, famós.
Ortodox, i que és aquest 3%.
Hi va haver una època que no parlàvem de res
no
més.
Antoni
Castells deia, el dèficit ha de ser el 3%.
Bueno, jo ho intentava, tot i que nosaltres ens vam trobar amb el pitjor moment de la gran recessió, i l'any 2009 va haver-hi un dèficit relativament important a tot arreu, entre altres llocs a Catalunya, del qual se'n va fer molta demagògia després. Doncs Espanya ha aconseguit això bàsicament perquè creixem. O sigui, el truco per reduir el dèficit, reduir el deute, és créixer.
I ja està.
I ajudar que l'economia creixi, que el PIB vagi creixent cada any una mica. No? Aquests ritmes del 3% doncs, han ajudat moltíssim a treure pressió. Però encara seguim tenint un deute molt alt.
Clar, fa gràcia perquè quan veus l'economia dels Estats Units, que també té un deute del 100% com Espanya, perquè el d'Espanya està al 98%, el de Catalunya està al 35%, perquè, bueno, penses, home, ells van creixent, pugen els tipus d'interès, però continuen tenint el deute global al 100% del PIB.
Deixi'm que li matisi. Catalunya, no, la Generalitat té el 35.
La Generalitat, perdona.
Clar, o sigui, els ciutadans catalans en aquests moments tenen 3 governs, o 4 comptant l'europeu, que aquest no té deute. El govern central, i part d'aquest deute, a més dels ciutadans catalans, el govern autonòmic, que és aquest 35%, i el govern local. I el 100% és el de tots, tots els governs junts, el del sector públic espanyol. No, Estats Units, home, Estats Units... És que Estats Units va posar per prioritat créixer, i fins i tot tenim dèficits alts, l'important és que creixem. I tenen una economia amb uns fonaments molt sòlids, i ningú posa en dubte que Estats Units se'n sortirà i que serà capaç de tornar el seu deute. No?
I a més d'aquesta crisi, que això no és la qüestió d'avui, el no tots són números amb Antoni Castells, però n'han sabut corregir algunes dependències, per exemple l'energètica, amb sacrificis interns, però han sabut corregir la dependència dels països del Golf.
Molt, moltíssim.
Perquè ara no depenen del seu petroli, perquè tenen el seu gas.
Exacte, en part amb el fracking famós, que aquí s'ha qüestionat moltíssim.
S'ha qüestionat, però ells això ho tenen resolt. els altres ja poden anar-se
sí, és veritat, és veritat.
Disparant, que sí, pensa, sí. Bueno, nosaltres
també... Home, és un dels grans productors mundials d'energia.
Escolti'm, i els pressupostos? A veure, perquè nosaltres ens preguntàvem... en les economies de casa, si pensem, escolta'm, doncs jo què sé, em quedaré sense feina, l'altra persona tindrà més dificultats, no tinc pressupostos, perquè no puc pressupostar res, perquè no tinc seguretat que podré fer uns pressupostos. Aquí a Espanya ara estem sense pressupostos perquè estan en aquesta negociació difícil, Ciutadans ha donat el suport, però el PNB no, Mariano Rajoy és molt feble. Amb uns pressupostos prorrogats, quina repercussió té això sobre...
Home, té repercussió, evidentment, perquè el marge per fer coses noves és molt limitat,
és no?
Però hi ha pressupostos prorrogats, però n'hi ha. L'administració no tanca, no? I pel ministre d'Hisenda, moltes vegades, tenir pressupostos prorrogats és una magnífica excusa per no augmentar la despesa.
No? És una manera de...
Això es trobarà vostè,
com si portessis
Montoro,
el cinturó dels pantalons a l'últim...
Sí.
A l'últim...
Amb la diferència de que el problema del ministre d'Hisenda és que ha de fer que els altres ministres es posin el cinturó
clar,
així.
Clar.
I els altres ministres s'hi resisteixen molt...
Bueno, i
si
tens
veuen...
el carrer ple de pensionistes dient-te...
Clar.
Ei!
Clar.
O sigui, tens una
sí.
crisi social...
Sí. Però això, per això no són els pressupostos generals de l'Estat, això és el pressupost de la Seguretat Social.
Sí, però clar, com que el ministre Montoro s'ha fet farts de dir que si no hi ha pressupostos pujar res...
Això doncs... mateix, sí, això és veritat. Això que
la pressió que tenim al carrer...
Va dir-los als pensionistes que si volien més pensions ja sabien el que havien de fer, que era pressionar els partits polítics que han de donar suport als pressupostos.
Cosa que han entès els de Ciutadans i han dit calla, que ens han de votar també els pensionistes.
Ens tiraran a sobre els pensionistes. Home, Ciutadans és un partit que realment està molt influït pel tacticisme immediat amb tot. No? De manera que no m'estranya que amb això també reaccionés.
Sí, perquè és evident que les pensions mínimes i les de viudetat, va dir Montoro, estan condicionades als pressupostos i al cap de 4 dies això es desbloqueja des del punt de vista polític.
Sí. Però no té prou
en
Ciutadans.
Ciutadans
no?
Però necessita el Partit Nacionalista Basc.
Li fa falta el PNB i el PNB em sembla molt clar que mentre la situació... Tinc l'impressió el PNB ha sigut un partit que sempre ha mirat molt estrictament per lo seu, no? Això ha sigut així i bé que li ha anat en moltes coses, però amb aquesta qüestió saben que per lo seu també seria negatiu que fes segons què, perquè els seus electors probablement no entendrien massa que no penalitzés el govern de l'Estat el que està passant a Catalunya, no?
Bueno, també s'està produint, Antoni Castells, una cosa curiosa, que és que mentre hi hagi el 155, evidentment a Catalunya tampoc s'avança amb la qüestió pressupostària, però tampoc el sistema de finançament autonòmic, perquè tot això també està bloquejat.
El sistema de finançament no, perquè malgrat que Catalunya se n'ha desentès, el Montoro, jo crec que en aquest cas, en bon sentit, en sentit comú, va dir, escolti, com vol que aprovem un sistema de finançament si no hi ha Catalunya, no? Que és la gran paradoxa de tot el que està passant a Espanya, no? Es farem un estat de les autonomies per resoldre el problema de Catalunya i del País Basc i resulta que totes les altres comunitats van tirant i estan més aviat contentones i van posant moltes condicions que afecten a Catalunya dient això no acceptarem que es faci amb Catalunya tot el que vulgui, però Catalunya la situació està com està, és a dir, mai la crisi entre Catalunya i Espanya havia sigut tan gran i el País Basc tampoc no s'hagin resolt els seus problemes, la prova és que estan discutint un nou estatut i unes noves condicions, diuen ells, no?, de relació amb Espanya, no? Que inclouen el dret a decidir, segons sembla, proposa el PNB. De manera que caldria que es fes una reflexió a fons si això és el que es volia quan es va fer la Constitució i el pacte constitucional, no? Perquè és molt clar. En aquell moment, el que volíem fer el pacte constitucional era tenir democràcia a Espanya i trobar un encaix acceptable de les nacions perifèriques, que eren Catalunya i el País Basc, en menor grau Galícia, però també li podíem incloure, amb l'Estat. I, escolti'm, això està pitjor que mai, no? De manera que és així, no? Però el sistema de finançament és un exemple. Escolti, de què serveix, deu pensar el Montoro? Que amb això, Montoro sentit comú en té, eh? És una persona, doncs, que té les seves característiques, i pot estar més d'acord o menys, però té un cert sentit comú. Diu, escolti, però per què serveix que fem tot això perquè estigui contenta no sé quina comunitat que mai ha tingut cap problema amb Espanya i que se sent espanyola fins al moll de l'os, quan resulta que Catalunya, que és per qui hem fet tot aquest tinglado, està fora.
Ja.
És d'un sentit comú abassegador, no?
I una altra qüestió, abans que no marxi. Aquesta situació d'incertesa, evidentment, deia Antoni Castells, el pitjor moment entre les relacions Catalunya-Espanya, gent a la presó, gent a fora, Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Escòcia, tothom pendent de què passa amb les euroordres, amunt i avall. Això, sobre l'economia catalana, és evident que ha repercutit, perquè ja ho vam parlar abastament en relació al trasllat de seus i tot el que això podia repercutir. Però també repercutirà aquest conflicte, si no es resol, acabarà repercutint sobre l'economia espanyola, no?
No, això és inqüestionable, però com li diria, és un pobríssim consol.
No, vull dir que li, és en interès d'Espanya arreglar-ho, vull dir.
Que la nostra obligació, nosaltres estem a Catalunya, som catalans, i Catalunya és el primer, no? Doncs, escolti, hem de dir, aquesta situació d'incertesa, d'inestabilitat, de tensió, de conflicte, aquest parèntesi, és dolentíssim per l'economia catalana. Però dolentíssim. Sí, sí. Pel país, pel meu país, que és el que a nosaltres ens interessa. Escolti'm, això no convé al país. Hem de tancar el parèntesis. Perquè ara, i a més, tendim a sempre un cert cofoisme. No, fixa't, malgrat tot vam créixer molt l'últim trimestre. Malgrat tot el turisme no sé què. Malgrat tot, encara que les seus estiguin fora, els centres operatius estan aquí. Malgrat tot, no ens enganyem. Si aquest parèntesis continua, els impactes sobre l'economia catalana és dolent, és devastador. És devastador. Hem de tancar el parèntesis. Ara no ens n'adonem, però d'aquí 10 anys direm, fixa't el que va passar. Mira, Itàlia, recordi vostè que la posàvem d'exemple, la política va per un costat i l'economia per un altre. Ja poden anar canviant de governs, ja pot haver inestabilitat, no passa res. Miri ara com està Itàlia. Miri quin desastre l'economia italiana. Però això ho hem de tancar pel bé del país, és a dir, de la nostra societat i dels nostres fills. No podem posar en perill el futur d'una generació. Però bueno, a no ser que alguns pensin que aquest és un preu que es pot pagar. Jo crec que no l'hem de pagar, aquest
preu. Però com
es
tanca el parèntesi?
Home, el parèntesis es tanca, escolti, donant, com li diria, replantejant les coses, tenint un govern i fixant-se uns objectius, que siguin uns objectius que tinguin al darrere una amplíssima majoria de la societat catalana i que no posin en qüestió allò que és essencial perquè les coses funcionin, que és l'estabilitat jurídica i la seguretat amb el que passarà demà.
Però quan s'ha trencat la confiança entre uns representants polítics triats a les urnes a Espanya i uns representants polítics triats a les urnes a Catalunya, i a més hi ha una situació judicial tan severa i tan dura i tan repressiva, perquè fa uns dies parlàvem amb les famílies dels qui són a la presó i realment estem parlant a llarg termini.
Però vostè, estic totalment d'acord.
Com es recupera la confiança per poder fer política?
El primer objectiu d'aquest govern ha de ser el de dir els presos han de sortir al carrer. No podem acceptar una situació de normalitat amb Espanya mentre hi hagi presos per raons polítiques. Em sembla que és evident que és així. I tots aquells que estiguin d'acord amb això, formem un govern. Jo proposaria això. Jo, si estigués en aquests moments en la majoria i participés a les reunions del grup parlamentari, diria, escoltem, proposem PDeCAT, Junts per Catalunya i Esquerra, la formació d'un govern de concentració amb tots aquells que estiguin d'acord amb aquesta prioritat. No hi pot haver normalitat mentre tinguem presos tinguem persones a la presó per raons polítiques. No podem fer com si aquí no passés res. Evidentment que passa. Però a la vegada, escolti,
no
continuarem amb la ficció de que aquí tenim una república. No continuarem amb aquesta ficció.
Seria partidari de fer un govern de concentració on hi hagués les forces independentistes i els comuns.
Tots aquells estiguin d'acord amb aquest objectiu. Jo li plantejaria així. N'hi ha dos que s'exclouen d'entrada. N'hi ha dos que s'exclouen d'entrada. I un que m'agradaria que no s'excludés. I un que sé que està d'acord amb aquest objectiu, que són els comuns. Bueno, doncs, escolti, jo crec que és el que s'hauria de fer. No estem dient que això és el més important, doncs que deixin en segon terme les petites discussions sobre qui ocupa la responsabilitat dels mitjans de comunicació i es posin a pensar en el país, escolti. Naturalment, pensant en aquestes persones, també, que estan allà pel país, també. Sí. Amb una estratègia que jo no comparteixo. Seguint una estratègia que jo no comparteixo. Però és evident que des del punt de vista de país aquesta és una prioritat. Escolti, no podem acceptar que sembli normal que hi hagi persones a la presó per raons polítiques. I res serà normal amb Espanya mentre això sigui així. I amb tota la severitat i tota la gravetat de la gravitas llatina, els hi faria arribar a les altes institucions de l'Estat, començant per la més alta de totes. Escolti, no hi haurà normalitat mentre això segueixi així. Sàpiga-ho. No hi ha relacions institucionals normals. De manera que vostè, quan hagi de venir, sàpiga-ho. Per nosaltres no hi ha relacions institucionals. Però això no es pot fer des de la improvisació, des del petit espectacle que no porta enlloc, perdoni. I, naturalment, recuperar la seguretat i l'estabilitat en el país. Saber que aquestes institucions no són institucions que es passin la llei pel forro, per exemple. Que pensen que per la via unilateral a l'Europa del segle XXI no es va enlloc, per exemple. Hi ha coses a corregir. D'això n'hem de ser conscients. Mm. I si volem portar el país per aquest, per la via que jo estic assenyalant, hem de dir, efectivament, hi ha coses a redreçar. Que, a més, és un llenguatge, és tot plegat un llenguatge molt ambigu, perquè tan aviat diuen que sí com que no. Tan aviat et diuen, no, ja sabem que hi ha coses de les que es van fer que no es van fer bé i ara ho hem de replantejar. Però a la vegada et diuen, no, però vam proclamar la República i ara la tenim aquí. I el president Puigdemont, que és el meu president, no, perquè el vam escollir els catalans, escolti'm, i encara n'hem escollit un altre, està a la presó a Alemanya. Mm. Però ell ens ensenyava l'altre dia per la tele al Saló de la República, em sembla que deia, no? Home, què vol que li digui? Escolti, la política es basa en la realitat. I no guanyarem cap batalla si ignorem aquest principi. No guanyarem cap, les perdrem totes. Aquest país sembla que tingui una fascinació irreprimible per la derrota. Això és el que no comparteixo. Escolti, fem les coses ben fetes.
Aquest país té, sembla, una fascinació per la derrota irreprimible. Penseu, si avui hem fet un racó de pensar en el No tots són números d'Antoni Castells. Moltes gràcies.
Gràcies.
Fins aquí 15 dies.
El matí de Catalunya Ràdio.